no gaire més.
No sé, però clar, després sents parlar aquesta gent i t'ho expliquen com si fos el exacte. Més normal del món.
No ho provarem, no, fent, Pere. No ho provarem, no ho provarem.
Només per als escollits.
Pere Bosch, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Una abraçada.
La Berta Torrades, que ens mirava així una mica de reull, escoltant aquesta història de paios que corren durant 4 dies sense parar. Tu quants dies series capaç de
córrer? Pobre de mi, i menys davant teu, no m'atreveixo a dir
no,
res.
No, 4 dies
tu,
ja et dic que no.
Maratons,
ni un. Unes hores sí, però 4 dies...
Jo ni, no, ni 15 4, minuts.
4 dies i 23 hores seguides corrent.
D'un altre món.
Dormint més o menys mentre corres, bé, bogeries. A veure, va, posem-nos seriosos. Notícies a aquesta hora, suposo que molt pendents també de l'operació tornada. Esperem que avui sigui plàcida. Paciència a les carreteres, avui molt pendents de com vagi aquest inici d'operació tornada a la Setmana Santa.
De fet, tenim dades actualitzades d'ara mateix que surten del forn. Més de 90.000 vehicles ja han tornat a Barcelona i la seva àrea metropolitana en aquest marc de l'operació tornada a les vacances de Setmana Santa. Això, perquè ens fem una idea, representa el 15% del total que hauria marxat aquests dies. Des del Servei Català de Trànsit preveuen retencions, sobretot de cara a aquest vespre i també demà al migdia. Per tant, alerta si esteu a les carreteres. Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, demana a Catalunya Ràdio que s'eviti agafar el cotxe en aquestes hores punta.
Avui de 7, jo diria que de 7 a 9 del vespre, i demà a l'entorn de la 1 del migdia i també a les 7 de la tarda, aquestes franges horàries concentraran mobilitat.
S'han complert també les previsions turístiques per aquesta Setmana Santa, amb una mitjana d'ocupació del 80% als allotjaments turístics i als establiments de restauració de casa nostra, l'abundància de neu al Pirineu i també les ganes de sol després d'aquest hivern que hem tingut força plujós ha animat moltes persones a anar tant a la costa com a la muntanya. En concret, la temporada turística ha començat especialment bé, ens expliquen, al sud del país. Ho ha dit el Xavier Guardià, que és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
Hi ha turoperadors britànics que han començat a operar a l'aeroport de Reus. Això ens dona aquesta flexibilitat del 75-80% amb quota de 90% el divendres i el dissabte.
Ha anat bé, per tant, el turisme a la costa, però també molt bé el turisme al Pirineu. La majoria de les estacions d'esquí tancaran demà, però la Masella, per exemple, ho explicàvem ahir, seguirà oberta com a mínim fins al 19 d'abril, si les condicions ho permeten. Aquesta ha estat una temporada, diu el sector, excepcional, sobretot pels grans gruixos de neu que hi ha hagut, i Baqueira Beret és la que tancarà la temporada superant el 1 milió d'esquiadors. Connectem fins allà, fins a Baqueira, amb la Marta Llubic.
Baqueira Beret tancarà una de les millors temporades amb 129 dies d'esquí, superant la xifra del 1 milió d'esquiadors. Xavi Ubeira, director de Baqueira Beret.
Sí, ja estem per sobre, una mica per sobre del 1 milió d'esquiadors, per tant estem com els últims 4 anys per sobre i potser per enregla. Ja veurem a veure com va entrar avui i demà, però la veritat és que el número és molt, molt bons. Que hem patit algunes caps de setmana amb mal temps, però ha compensat amb altres dies del mes de març amb molta neu, amb molt ambient de neu i amb falta dels números finals, una temporada espectacular.
L'estació aranesa s'ha consolidat com un referent de l'esquí a tot l'estat i augmentant les xifres d'estrangers que visiten l'Aran per esquiar, sobretot el públic francès, anglès i el sud-americà.
Gràcies, Marta. En plana internacional destaquem que Donald Trump diu ara que confia arribar a un pacte amb l'Iran demà, dia en què, recordem, venç el seu ultimàtum, però diu que en cas contrari s'apoderarà de la força del petroli iranià. Les noves paraules de Trump, que venen precedides d'un furibund text de la seva xarxa social, Antó Incendiari diu que si dilluns no hi ha acord, es carregarà les infraestructures energètiques i també els ponts de l'Iran. De manera desafiant, de fet, titlla, literalment, els dirigents iranians de bojos bastards i els amenaça amb l'infern si no reobren el maleït estret. Són paraules textuals a les xarxes socials del president dels Estats Units. Tot plegat, mentre Washington insisteix que l'exèrcit nord-americà ha recuperat el pilot de caça F-15 ha batut divendres, una operació que ha rebut la felicitació pública aquesta tarda del primer ministre israelià, de Benjamin Netanyahu.
Els israelians i jo sabem com de valenta és la decisió que vas prendre. President Trump, Donald, estimat amic, el teu lideratge ferm ha dut a una nova gran victòria d'Amèrica. Et felicito, tots et felicitem.
We all do. I acabem tornant a casa nostra explicant que el Festival de Peralada ha tancat avui la quarta edició de Pasqua i ho ha fet amb un concert de la Franz Schubert Filharmonia interpretat amb misses de Mozart i de Schubert. Una edició d'aquest festival que es dedica a la música sacra i que ha tancat amb un 95% d'ocupació, segons els organitzadors, consolidant-se d'aquesta manera del cicle de Pasqua d'aquest clàssic de l'estiu. Durant 4 dies, des de dijous i fins avui, l'Església i el Claustre del Carme han acollit diversos concerts que han posat el focus en la música sacra europea, amb obres del període compromès entre el Renaixement fins al Romanticisme.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Això és el Tot Gira.
Això no pot ser.
Des del 2004.
A Catalunya Ràdio.
Amb David Clopés.
Benvingut.
Programa. Avui us acompanyem fins les 9 de la nit. Recordeu, a partir de les 7, hora Barça, hora Lliga. Passarem per Madrid amb l'Orfeo Suárez. Com viuen a Madrid el que va passar ahir a Mallorca? Donen ja la Lliga per perduda. I a Barcelona, com s'analitza el que va passar ahir al Metropolitano? Serà diferent aquesta eliminatòria de Champions? Recordeu, de fet, que x.com/totgira, teniu enquesta oberta. Avui estem mesurant el termòmetre culer després del que va passar ahir, com veieu, l'eliminatòria de quarts de Champions.
I de moment l'audiència del Tot Gira, que és prudent. Després de la jornada d'ahir, quin és el vostre grau d'optimisme de cara als quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid? Total, confiat, prudent o pessimisme? Guanya amb el 62% dels vots l'opció prudència, l'opció confiança 25% dels vots, i les dues altres més residuals, pessimisme 8,3 i confiança total el 4,2.
Esport en directe. Tenim en joc primera divisió, a punt d'arribar al descans, el partit de Mestalla.
I guanya el València, ho fa per 1-0 gràcies al gol de Guido Rodríguez. València 1, Celta 0, 48 de la primera.
Abans ha jugat el Getafe 2, Atlètic Club 0, a 2:15, Oviedo, Sevilla, a les 9, Alavés, Osasuna.
A la segona divisió juga l'Andorra i acaba d'empatar contra el Racing de Santander. De fet, l'Andorra perdia per 0-2, amb 2 gols de Guliashvili, el jugador del Racing, però un gol de Sardà i un altre de De León fan que el marcador ara mateix, el 52, s'estan afegint 7 minuts en aquesta primera part, sí, d'Andorra 2, Racing 2.
Abans, jugat a les 2, Eibar 3, Ceuta 0, a 2:15, 2 partits, Almeria-Leganés i Las Palmas-Osca, i a partir de les 9, Saragossa-Mirandés.
En futbol internacional, avui poqueta cosa, però sí que podem explicar el primer gran títol europeu, és el del PSV Eindhoven, que s'acaba de proclamar campió de Lliga després que l'únic rival que li podia prendre la primera posició, el Feyenoord, no hagi passat a l'empat a 0 contra la Volendam. Per tant, tercera lliga consecutiva pel PSV Eindhoven.
A la segona federació queden només 4 jornades perquè s'acabi la fase regular, a banda dels play-offs. El Sant Andreu avui ha guanyat el seu partit i ja ha deixat enllestit l'ascens que podrà aconseguir la setmana que ve si guanya el camp de València-Mestalla, depenen d'ells mateixos. Si guanyen diumenge que ve, 6 de la tarda, en transmissió del Tot Gira, al camp de València-Mestalla, ja seran equip de primera ref. Hi ha d'altres equips catalans que juguen altres objectius, com per exemple l'Olot, que busca la permanència.
Vol sortir de l'infern, ara mateix empatant a 0 al minut 10 de la primera part, Olot 0, Barbastre 0.
Lliga CB de bàsquet, comença la jornada. Pau Masmartí, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Comença el partit del Reial Madrid a casa davant l'Andorra.
Ha començat. A falta de 5 minuts perquè acabi el primer quart. Està guanyant l'Andorra per 9-14 davant tot un líder com és el Reial Madrid. Una victòria avui de l'Andorra els trauria de la zona de descens, recordem.
Ara de seguida parlem de l'Espanyol. Recordeu, setmana que ve, derbi, Barça-Espanyol al Camp Nou. L'Espanyol ahir va empatar a 0 al camp del Betis. Mesurarem si els pericos donen per bo o no l'empat, o són crítics perquè es resisteix aquesta primera victòria del 2026. Són ja 13 jornades sense aconseguir la victòria. Abans, Roger Busà, bona tarda de nou.
Hola de nou.
A veure, tenim més novetats a la infermeria del Barça. A l'inici del programa hem explicat que Bernal, amb un esquinç al turmell que va patir ahir al Metropolitano, no estarà la setmana que ve ni pel partit d'anada de quarts contra l'Atlètic de Madrid ni tampoc pel derbi. Veurem setmana següent.
Sí.
Caraujo sí que està en condicions, va marxar lesionat, però és només una sobrecàrrega, no té cap lesió, per tant, si ho volgués Flick podria estar disponible fins i tot pel partit de dimecres. I tenim un altre jugador, que és a la infermeria important, que estàvem esperant el seu retorn. Frenkie de Jong, què en sabem?
Tampoc tornarà dimecres. Ens diuen que arriba molt just perquè torni dimecres contra l'Atlètic de Madrid i el que està previst és que reaparegui dissabte contra l'Espanyol. Per tant, dimecres contra l'Atlètic de Madrid, ni Bernal ni De Jong al mig del
camp. Per tant, De Jong, pel derbi, almenys l'alta la tindrà i podria entrar a la llista de convocats. Veurem si Flick l'utilitza. A vegades Flick li costa fer tornar a jugar un jugador quan surt de lesió, però almenys per aquest tram final de temporada, De Jong ja disponible. Molt bé, passen 10 minuts de les 5 de la tarda, parlem de l'Espanyol.
Sarrià 82.
Del bar no sé si han ido, igual han ido al bar del gol norte o el gol sur. A ver si puede que hayan ido.
Vinga, final, 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 final del partit a la Cartuja. L'Espanyol no ha guanyat. L'Espanyol continua sense victòries en aquest 2026. Però jo vull veure el got mig ple, perquè un punt al camp del Betis sempre és un punt de mèrit. Amb aquest Betis que ocupa zona europea, que ocupa el cinquè lloc a la taula, que és els quarts de final de l'Europa League, jo crec que és un bon punt per l'Espanyol, que li ha de donar confiança en el que ens queda a partir d'ara i acabar de certificar d'una vegada per totes i com més aviat possible la permanència en aquest tram final de temporada. Avui a la Cartuja, Betis 0, Espanyol 0.
L'Espanyol continua sense aconseguir la victòria en aquest 2026. Ja són 13 jornades sense guanyar, tot i que el resultat d'ahir segurament va deixar a molts pericos contents. Ahir a la Cartuja, Betis 0, Espanyol 0, i ara l'Espanyol ja pot centrar-se en el derbi de dissabte que ve a 6:45 al Camp Nou. Si repassem classificació, de fet l'Espanyol té una situació còmoda perquè té 9 punts de marge respecte al descens, respecte a l'Els, que és el primer equip en descens, i de fet té encara Europa més a prop. Amb 38 punts, les places europees les marca el Celta amb 41, per tant, a només 3 punts, i esperant el que acaba passant amb les places europees si el 7è i el 8è acaben jugant a Europa. Obrim espai de reflexió per ICA amb l'Àngel Morales. Hola, Àngel.
Hola, molt bona tarda.
I la Raquel Cabezón. Hola, Raquel.
Hola, bona tarda.
Abans que res, Raquel, deixa'm que et faci arribar una forta abraçada a tota la gent del Tot Gira, perquè sé que no han estat dies fàcils, i és que molts ja ho sabeu, la setmana passada vam conèixer la mort del Manolo Cabezón Cánovas, del gran Manolo, el pare de la Raquel, i un dels grans professionals del periodisme a casa nostra. Ell, podríem dir, Raquel, que va dedicar la seva professió a seguir un equip, com és l'Espanyol, pel Mundo Deportivo, i podríem dir que va viure més de mitja vida en blanc i blau, no, Raquel? Tu això ho has viscut a casa.
Sí, sí, sí. Bueno, bona tarda, primer de tot. Moltes gràcies. I sí, 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 ell ha dedicat la seva vida a l'Espanyol, ja no només professionalment, sinó que pues, ell era un perico, però d'aquells que patien, i segur que segueix patint. I, bueno, pues això, a part de tot això, la professió va fer que pogués treballar amb l'equip de la seva vida, i això ho va fer dedicant la seva vida i tota la seva vida professional a parlar de l'Espanyol i cobrir la informació de l'Espanyol.
He de dir, Raquel, que jo, personalment, el que més recordo del Manolo és quan jo vaig començar en aquesta professió, vaig començar seguint l'actualitat de l'Espanyol. I recordo que ell era sempre d'aquells periodistes que, dels primers que acollia els jovenets que arribaven, amb aquelles frases que veia, xato, xato, ven per aquí, no te preocupes, amb aquell xato, xato que sempre deixava anar. Tu, Àngel, com a jugador, l'hauria recordat moltíssim el Manolo.
Sí, 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 dono fe de les paraules de la Raquel, i el que jo recordo del Manolo és sempre tenir bones paraules, amb un to molt, molt tranquil i sempre, sempre molt, molt positiu.
Bé, doncs un gran, avui jo no podia fer-ho d'una altra manera, no perquè siguis tu avui aquí, Raquel, amb nosaltres, que t'ho agraïm moltíssim, sinó perquè en tenim molt bons records del gran periodista, del Manolo Cabezón, que descansi en pau.
Jo, si em permets, David, sí. 30 segons, volia agrair totes les mostres d'afecte que hem rebut, perquè no només directament a través de la família, sinó a les xarxes socials hi ha hagut moltes condolències i missatges amb molt de carinyo cap al meu pare, i res, volia agrair simplement perquè no ens ha sigut possible poder contestar totes o fer algun retuit. Aleshores, agrair des d'aquí si tinc l'oportunitat de donar les gràcies a tothom.
Avui aquest Tot Gira dedicat al gran Manolo, que segur que ens està escoltant. Bé, doncs parlem de l'Espanyol, del seu Espanyol, que ahir, ara ho parlàvem, va empatar 0 al camp del Betis. Jo no sé, en Raquel, Àngel, si sou dels pericos satisfets amb l'empat o crítics perquè la victòria no arriba. Després sentirem el Manolo González, el tècnic, que ja veureu que ell content n'està molt. Tu, Àngel, de quina banda estàs?
Jo estic dels positius, perquè ahir és treure un punt en un camp molt, molt complicat, amb un rival que ja es va veure des de l'inici, doncs, que està en un moment de forma, en plens quarts de final d'Europa League, i que a més havia deixat a la banqueta, doncs, potencial de cara a dijous, i els canvis que anaven fent durant el partit anaven millorant el que tenia. O sigui que si hem d'estar o hem de ser crítics a la mala ratxa, hauríem de tornar a parlar de partits amb rivals més directes per estar decepcionats, per dir-ho d'alguna manera, amb l'equip. Però al punt d'ahir es va lluitar i va ser complicat aconseguir-ho, i tot i que encara continuem sense guanyar, doncs el punt d'ahir s'ha de veure des de la vessant positiva.
Raquel?
Sí, bueno, però el que diu l'Àngel, no? Segurament si la trajectòria no fos la que portem, pues li donaria molt més valor a aquest punt, no? Però un punt a Sevilla, al camp del Betis, sempre és positiu, i pues, bueno, jo també vull ser positiva i a veure si arriba ja definitivament els 42 punts de la salvació. S'està fent llarg perquè no esperàvem una segona volta així, però ja et dic, si la trajectòria fos una altra seria un punt superpositiu, però esperem que sigui un punt d'inflexió i d'ànim per l'equip per poder aconseguir els punts que calen.
Recupero un moment de la roda de premsa de Manolo González. Deia això al final del partit.
I l'any passat, saps la diferència, crec jo, que hi ha hagut l'any passat ens creia o sabíem perfectament qui érem. A la segona volta això ens va salvar, fer partits com el d'avui, de defensar, d'estar molt junts, de sacrifici, i crec que ens hem oblidat una mica tots d'això, incluït potser jo, el primer, de voler atacar molt, que ens agrada, de voler ser molt ofensius, de proposar molt, i a vegades pues, això ens ha també penalitzat en contres o en situacions de poques arribades del rival i perdre un partit.
Hem de saber qui som, ens hem oblidat de qui som, Àngel. Missatge, sí, però, que té molta informació al darrere,
No, però també d'això, entre cometes, els culpables són el mateix jugador i el mateix cos tècnic per la primera volta que van fer. Evidentment es van guanyar, acabar la primera volta en, no sé si, cinquena posició, i això genera tot el que va generar, tot i que el principal objectiu sempre, jo sempre ho he dit, que era la salvació, perquè després passa el que passa, no? Que arriba la frustració, arriba l'enfadament de l'afició perica, que si Manolo no, posant en dubtes la propietat, i al final doncs, el que toca és, mica en mica, retornar a lo que és l'esperit de l'equip. Ahir vam tancar la porteria 0 després de 13 partits, que això per mi ha sigut la clau, més enllà de les errades arbitrals, doncs la baixada de nivell defensiu en aquesta segona volta, que és el que ens ha portat aquesta mala ratxa. Però bueno, ahir, doncs, com ha dit la Raquel, en altres circumstàncies se li hagués donat una altra importància al punt. Ara ve el derbi, i el que queda després del derbi, doncs, ha de ser definitiu, doncs, per recuperar el que Manolo va demanar ahir en roda de premsa.
Mira, porteria 0, ho dius, Àngel, feia 14 jornades que l'Espanyol no acabava amb la porteria 0. És bèstia,
és una barbaritat.
És bèstia. Des del Getafe 0, Espanyol 1, del 13 de desembre, Raquel, que l'Espanyol no deixava la porteria 0. Hem parlat molt dels partits sense guanyar, però clar, porteria 0 des del desembre. Ah.
Sí, és que són moltíssimes jornades. Aleshores, això és clau. Ja ho vam parlar en una altra ocasió, que la porteria 0 sempre et dona pues, que no perds, no? Però clar, tu també has de tornar a agafar l'encert que es va tenir al principi de la Lliga, i s'ha de generar més ocasions. Jo crec que és el que està faltant. Ahir potser la contundència darrere com que va retornar una miqueta, però clar, vam fer, si no m'equivoco, molt poquetes ocasions, i és el que s'ha d'acabar d'agafar també, tornar a agafar aquelles sensacions de cara en atac, i crear, perquè costa molt fer un gol, però clar, si tampoc crees les ocasions suficients, doncs encara costa més, no?
Ahir tens partit d'ordre, de solidesa defensiva, de porteria 0, Dimitrovic, amb diferència, va ser el millor, va fer aturades d'Amèrica, van salvar aquest puntet, però clar, si mires en atac, allò, mirant el got mig buit, trobes una rematada entre els tres pals en tot el partit, que és aquella d'Expósito, la segona part, no sé si la recordeu, un xut des de fora l'àrea que tenim el dubte de si anava entre els tres pals, però la treu Álvaro Valles, el porter del Betis, i l'envia fora, no? Clar, és un bagatge ofensiu molt pobre. La pregunta és, Àngel, l'Espanyol té jugadors per poder proposar més?
Sí, 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 evidentment, ho hem vist a la primera volta, i a més en aquesta segona volta s'ha incorporat a la rotació a Ramon Tarrats, que la primera volta doncs, va estar desaparegut. En aquesta segona volta li està discutint fins i tot la titularitat a Expósito, que va ser un dels millors jugadors de la primera volta, però és que hi ha un rival com el Betis, i a més amb molta precipitació, perquè va haver moments del partit a la primera part que es va poder tenir la pilota, però ràpidament s'intentava buscar la porteria contrària, amb la qual provocava pèrdues, i donar-li opcions un altre cop al Betis per atacar-te, doncs va provocar això, no? que Roberto, el pobre, va córrer 60 minuts, i després va sortir aquí, que als 30 minuts l'únic que va fer va ser córrer, però bueno, també això és propiciat pel rival, les circumstàncies, i amb una mica més de paciència a tenir la pilota, doncs segurament s'haguessin tingut més ocasions de gols com va tenir l'Espanyol a la primera volta.
I ara el derbi. Dissabte que ve, 6:15, clar, sembla que el destí tingui aquest punt de morbo, no? Que l'Espanyol se li resisteixi la victòria i que tingui l'oportunitat d'aconseguir-la per primera vegada en el camp potser més complicat d'aquesta Lliga, que és el Camp Nou, on hi juga el líder. Quines expectatives tens, Raquel, de cara a aquest derbi?
Bueno, un derbi és un derbi, jo sempre dic el mateix, no? I per molt bé que estigui un o molt malament que estigui un altre, no pots guiar-te per això, perquè la motivació és una altra, i més amb el que es juga a cadascú. Aleshores, el que tu deies del morbo, no? Que sembla ser que ens hem de salvar contra el Barça i tal. Però bueno, jo ja et dic, és un derbi, mai se sap el que va passar. L'Espanyol ha de sortir a jugar com ho ha fet tota la primera volta. La motivació és extra, per tant, això juga a favor també. I a partir d'aquí, pues, intentar treure els tres punts, o un punt, el que sigui, puntuar serà bo, així que endavant. I jo sempre amb un derbi crec que no es pot vaticinar gaire.
Pitjor estava l'Espanyol el 21 de febrer del 2009, a veure si us recorda aquesta data alguna cosa, quan va anar...
La de la Penya.
Ara, sí. Ha estat ràpid. Amb els dos gols de la Penya, amb aquella frase del de la Penya, crec que va ser abans, quan tothom donava l'Espanyol per perdut, per descendit, i ell va dir, em pensaran que sóc boig, però estic convençut que l'Espanyol se salvarà. I va al Camp Nou i guanya 1-2. Pitjor estava l'Espanyol en aquell moment. Àngel.
Mm-hmm. Sí, jo recordo aquella roda de premsa, que jo estava aquí a Granada, i vaig veure la roda de premsa, i el que penses, bueno, la típica roda de premsa que et toca donar la cara i que diràs, no? Però després es va demostrar, no només en el partit guanyant el derbi, que jo crec que ja no dic que gols d'Ivan de la Penya amb el cap, sinó que Ivan toqués la pilota amb el cap durant un entrenament, ja era difícil, i va fer tot un golaç, i l'equip va remuntar. A veure, quin millor escenari que el Camp Nou, doncs, per trencar aquesta mala ratxa, i després doncs, tirant també de tòpics. Esclar, entenem que el Barça estarà a meitat de l'eliminatòria de quarts de final contra l'Atlético de Madrid, i depenent del resultat de l'anada, ostres, doncs pot condicionar molt quin equip pugui jugar dissabte contra nosaltres. Esperem treure profit d'això i per què no, trencar la mala ratxa dissabte vinent.
El Barça vindrà de jugar amb l'Atlètic de Madrid Champions dimecres, que es preveu un partit molt intens i molt dur. Tenen el Madrid a 7 punts. No sé si qui veus escletxa, Raquel, perquè el Barça es pugui confiar.
Bueno, no crec tampoc que surtin a confiar-se. Per ells també és un derbi, i m'imagino que ells volen tancar també i obrir més distància amb el Madrid, així que no crec que ni que es relaxin ni que es confiïn. Sí que és el que deia l'Àngel, no? Que potser pues, no se sap, pot passar una miqueta de factura pues, tot el que té entremig. Però bueno, confiar-se no crec que es confiï, perquè com deia l'Àngel també, ja han viscut partits que no s'han pogut confiar. A partir d'aquí jo crec que sortirà cadascú pels seus interessos, i ells també s'hi juguen molt.
Per cert, que Riedel no el jugarà aquest partit, al derbi. Ahir va veure la cinquena groga, estaven amenaçats Urco, Dolan i Riedel. Urco i Dolan no van veure la groga, per tant podran jugar, i en el cas de Riedel doncs, sí que va veure la cinquena groga, per tant no podrà ser al Camp Nou. I tornarem a tenir enfrontament Joan García Espanyol, que això ja ho vam viure a la primera volta, a Cornellà. És veritat que és el Camp Nou i, per tant, la història canvia, però ja sabeu que en el partit de la primera volta va ser el tema central, no?, que fins i tot va eclipsar el que va ser el partit que van jugar Espanyol i Barça, que va ser un dels derbis més disputats. D'aquest assumpte, d'aquesta sortida de Joan García a l'Espanyol, ahir em va tornar a parlar un vell conegut de l'Espanyol, Sergi Darder, que, com us hem comentat a l'inici del programa, ara el tenim a Mallorca, ahir vam anar a fer la transmissió del Mallorca-Madrid i el Sergi Camps va poder conversar amb ell, conversa que podrem escoltar d'aquí una estoneta a partir de les 7, i Sergi, de l'Espanyol se n'ha tornat a recordar, Sergi Darder, que va tenir aquella sortida una mica per la porta del darrere del Club Blanc i Blau.
N'ha parlat alguna altra vegada, també amb nosaltres, fa poc vam anar
quan
a Palma.
Quan li vam entregar el trofeu Hark,
Jo crec que Darder té una espina clavada amb la seva sortida de l'Espanyol, crec que és molt evident, i ahir ens va explicar que bé, que ell també el que ell entén, doncs, que
quan
possiblement...
Quan va al cap de l'Espanyol,
sí,
eh?
Sí, sí, que ell entén que potser li va fer mal a l'afició de l'Espanyol quan va marxar amb l'equip a segona, però el Sergi, ara el sentirem, diu que, bé, el dia que ell parli, o si ell parlés, doncs potser l'afició de l'Espanyol entendria més com va ser la seva marxa. També diu que no ho pensa fer, vull dir que no ho vol fer, però que vaja, que si se sapigués la veritat, potser l'afició de l'Espanyol no el xiularia tant.
Mai trauré les coses, perquè al final crec que són coses privades, i així com no m'agradaria que els directors generals, entrenadors, els directors esportius parlin de coses privades que he tingut amb el seu despatx, no m'agradaria a mi tampoc dir el privat que m'han dit a mi, i són coses que quedaran sempre per nosaltres. Puc entendre per una part que em pitin, evidentment. Per què? Perquè, pues, bueno, pues perquè si fos una persona d'Espanyol que no hagués estat mai estimada d'Espanyol, pues m'ignorarien. Si em piten és perquè m'han estimat i amb això em quedo. Sé que vaig fer mal a molta gent, demanar disculpes si així ho senten, però com t'he dit, hi havia moltes coses que si expliqués m'entendrien. També és veritat que he fet moltes coses com perquè no em pitin, ho vaig donar tot fins a l'últim dia.
Si em piten és perquè m'han estimat, Àngel. Què et
sembla? Sí, aquesta és la línia tan prima que hi ha entre l'amor i l'odi, no? I sobretot quan no hi ha tota la informació. Jo, escoltant el Sergi i llegint una miqueta entre línies, doncs puc més o menys imaginar quines coses poden haver passat, o per entendre la sortida, que primer hi ha coses que mai sabrem, o podem intuir, o poden arribar rumors, i després segurament que tampoc va ser una sortida com aquesta, no és una sortida qualsevol, i potser no va ser ben explicada, però bueno, jo em quedo amb el que diu el Sergi. Al final, on t'han estimat molt, és normal que puguin arribar a no estimar tant quan tornes, però això amb el temps tot passa i tot dona la tranquil·litat.
Tu, Raquel, ja sé que és una altra història, però tu jugaves a l'Espanyol, vas estar-hi molts anys i vas estar una temporada al Barça i després va tornar a l'Espanyol. A tu et van xiular quan vas tornar tant a l'Espanyol? Sí,
sí, i això que no hi havia ni una tercera part al camp del que pot haver-hi en un camp de primera divisió.
Sí, com ho recordes?
Però, bueno, mira, jo puc veure les dues parts. Com a aficionat, que et faci mal que un jugador marxi, i depenent de l'equip on marxi, doncs encara et fa més mal, no? Aleshores, però també puc entendre el Sergi perquè, bueno, perquè és el que ell diu, no? Que a vegades hi ha moltes coses que no surten a la llum, i l'únic que fa això és perjudicar el jugador, no? Aleshores, pues, bueno, puc entendre les dues parts perfectament, perquè jo sóc la primera, pues, que va marxar un any a l'equip de la ciutat, a l'altre equip. Aleshores, pues, bueno, pues, puc entendre el mal que pots fer, és el que diu ell, no? Si fa tant de mal i et criden i et diuen i això és perquè t'han estimat. Però a vegades hi ha cosetes que no surten i això potser que perjudica el jugador més que el club.
Bé, doncs al final, i això crec que també és una cosa que hem de tenir present, Sergi Darder és un jugador que va ser molt important a l'Espanyol i per això és evident, encara cou, li cou a l'afició de l'Espanyol i li cou també amb ell, com s'ha pogut demostrar en aquesta conversa, que insisteixo, a partir de les 7 podrem recuperar íntegrament, que hi mantenia el jugador de Mallorca amb el Sergi Camps. Veurem què és el que passa també en aquesta nova trobada entre Joan García i l'Espanyol, tot i que en aquest cas serà al Camp Nou. Per cert, abans d'acomiadar-vos, us vull demanar, per el que ha estat una mica notícia aquesta setmana, en clau blanquiblava, aquests crits racistes que es van sentir a l'RCD Stadium al partit amistós Espanya-Egipte de dimarts, que alguns han aprofitat per assenyalar l'afició de l'Espanyol. Àngel, com ho has vist tot plegat, aquest enrenou?
Jo ho veig tot lamentable. O sigui, primer, dues línies de pensament. Primer, el que inicia els càntics durant el partit, i després bueno, la borregada que els segueix i que fa que més de la meitat de l'estadi estigui fent aquests càntics. Això em sembla lamentable en el temps que corren avui en dia, i tal com està la societat i sobretot també molt lamentable doncs, que s'aprofiti doncs, per atitzar l'afició de l'Espanyol, perquè al final hauríem de veure del públic que va haver-hi dimarts o dilluns al camp, quin tant per cent era soci perico. Jo ho he parlat aquesta setmana amb molts amics. Tu imagina't que tu fas un concert a l'RC Stadium i també es fan càntics. Què passa? També hem de culpar l'afició de l'Espanyol perquè es fa al RC Stadium. Jo crec que hi ha molt oportunisme i en aquesta societat tan mediàtica i a vegades doncs s'ha d'anar en compte amb quines acusacions es fan perquè es fa molt de mal gratuïtament.
Vols afegir alguna cosa, Raquel?
No, simplement això, que és imperdonable del que va passar en el camp de l'Espanyol, en el camp que sigui, i que no s'englobi a l'afició de l'Espanyol pel fet que el partit es va fer a Cornellà. Simplement això, i que esperem que això es talli perquè és imperdonable.
Molt bé, doncs tanco aquí nou capítol de Sarrià 82. Ens queden poques jornades per acabar la Lliga, encara moltes coses per davant, i setmana que ve tenim un tros de derbi, per tant, aviat us torno a convocar. Àngel Morales i Raquel Cabezón, una abraçada molt i molt forta. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu.
De seguida convoco el Fletxa, parlarem de ciclisme, del que fa no res, acaba de fer Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar un monument. Avui ha guanyat el Tour de Flandes, tercera vegada que ho aconsegueix, i continua aquest passeig triomfal d'aquesta temporada. Abans, si tu marcadors, continua guanyant el València a Mestalla?
Al minut 6 de la segona part, València 1, Celta 0.
I compta l'Andorra, perdia 0-2 amb el líder del Racing de Santander, ha capgirat el marcador.
Increïble, ara l'Andorra està guanyant per 3-2, acaba de marcar Vilà al minut 4 de la segona part, assistència Sarda que havia marcat el primer gol de l'Andorra, per tant, perd el Racing Club de Santander, el líder guanya l'Andorra, Andorra 3, Racing 2, 5 de la segona part.
I Pau, de moment l'Andorra plantant cara a Lliga CB de bàsquet a la pista del líder, a la pista del Real Madrid.
Plantant cara, continua guanyant l'Andorra, falta 5-25 perquè s'acabi la primera part, però un Andorra que havia arribat a guanyar de 18 punts el Madrid al primer quart, ara, òbviament, retallant distàncies l'equip d'Escariolo.
Per cert, ja us he explicat que a un quart de set serem a la Nova Creu Alta per fer el seguiment del partit del Sabadell. Sabadell-Betis Deportiu, avui contra un equip de la zona baixa que lluita per aconseguir la permanència. El Sabadell, si guanya, recupera el lideratge que provisionalment li va prendre divendres l'Aldenc, que va guanyar 3-0 l'Europa. Ja tinc a la Nova Creu Alta Sabadell el Francesc Ripoll. Hola, Ripo.
Hola, bona tarda.
Tens ja 11 del Sabadell?
Sí. 11 bastant titular, amb algunes baixes que té Ferran Costa. El Sabadell que surt amb Foll a la porteria, Estal, Gennar Fornés, Bonaldo i Eneko Aguilar a la defensa, mig del camp Amurri i Quadri, Xavi Moreno, Javi López Pinto i Joel Priego a les mitges puntes, Agustín Coixa com a home referència, com a jugador més avançat, per, com deies, el Sabadell busca recuperar aquesta primera posició de la primera federació que no perdia, atenció, des del 2025. El Sabadell va ser líder el 3 de gener del 26, guanyant el camp de l'Hèrcules. Des de llavors, mai ha perdut la primera plaça fins aquest divendres, després de la victòria de l'Aldenc.
Hi haurà bona entrada?
A veure, perquè és, encara, I és Setmana Santa, llavors a Sabadell una mica el run-run o el dubte de si afectarà molt o no. Evidentment a Sabadell, i més com està l'equip, sempre hi ha bona entrada, però no veurem la Nova Creu Alta de les grans ocasions per com et deia segurament aquest diumenge enmig de Setmana Santa.
D'acord, doncs a un quart de set, Sabadell-Betis Deportivo. I abans del Fletxa, Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, David?
Tens notícia del Barça de bàsquet, última hora?
Sí, dues baixes que se sumen a les de la Provídola.
Més
i
encara?
Juan Núñez, sí. Jo crec que són sobretot baixes per precaució, però en tot cas, els dos jugadors txecs no hi són.
Per jugar avui a la pista del Saragossa, dos quarts de set.
Que és un dels equips a la part baixa, doncs Veseli, per molèsties físiques, precaució, no juga, i Satoranski, és veritat que té una indisposició, un virus estomacal de l'altre dia a l'Eurolliga, i de moment tampoc jugarà. O sigui, avui no jugarà segur.
Per tant, és a dir, baixes pensant en la setmana que ve, que hi ha dos partits d'Eurolliga, i el Barça està jugant al playoff.
Clar. No, i a més, aquests jugadors estan jugant 25-30 minuts per partit.
Saragossa, recordem-ho, equip de la part baixa, lluitant sí. Per la permanència.
És
no és el rival més complicat, també és veritat que és espinós, perquè és fora, s'estan jugant la permanència, però bé, el Barça avui, sense aquests dos jugadors, sense Bessel,
correcte,
i sense Satoranski, que no podran jugar aquest partit a Saragossa.
I també descarta Will Clyburn, que és el jugador nord-americà descartat, que no ho sol fer Xavi Pasqual, però en aquest cas, com deies, com jugant contra el Zaragoza, que és un equip de la part baixa, doncs el prefereix reservar.
És evident que jugaran amb Morris i amb Cale. Cale.
Pensa Xavi Pasqual amb aquest doble enfrontament d'Euroliga de la setmana, que són dos partits claus. Gràcies, Macià. Després ens segueixes aquest Saragossa-Barça.
Vagi bé.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Quina bèstia, Pogacar. És...
Molt.
Mira, arriba un moment, Joan Antoni, que jo em poso a veure un monument ciclista, un Strade Bianche, i jo ja sé el que passarà. I això no... Jo no recordo que m'hagués passat mai amb cap prova de ciclisme. És que jo sabia què passaria avui, i tots sabien què passaria avui. És molt fort.
Sí, molt fort. És que és molt fort el Pogacar i... A veure, sí que poder, dius, a veure si cap del... Perquè, clar, dius, el Pogacar contra els favorits els hi guanyarà, vale? Llavors, dius, bueno, a veure si algun outsider, algú que no és un favorit, es mou en el moment clau, però és que no. Si ell ja es mou, trenca la cursa amb els companys d'equip a 100 i pico d'arribada, és que no hi ha res a fer. O sigui, ha trencat la cursa, o sigui, ha fet una autèntica bogerada. Si veus l'esforç amb què han arribat els corredors d'un en un, que això és el més fort, és que... No dona peu ni a jugar-se aquesta victòria ni al segon, ni al tercer, ni al quart, ni al cinquè lloc. O sigui, el que fa és els destros dels rivals i arriben d'un en un, com si fos una marató. Això és el que fa, i és que... Coincideixo amb tu, és que no recordo veure això, i és una cursa rere l'altra.
A més, avui ha fet una cosa. Ara estava repassant dades, no?, que ens permeten veure com n'és de gran Tadej Pogacar. És el primer ciclista de la història en guanyar 4 monuments seguits. És a dir, comptant els de final de la temporada passada i els d'inici d'aquesta, perquè aquesta temporada, recordem, ha guanyat Milà-San Remo, que li faltava el palmarès, i ara també Tour de Flandes. 4 seguits. Sí. I ja veiem que té l'obsessió de tenir el 5 al palmarès. Li falta Paris-Roubaix, 19 d'abril, marcat al calendari. Potser és la més difícil per ell, per aquesta dificultat que té el tram de pavé, però vaja, veient-lo avui tal com ha anat a Tour de Flandes, jo el veig també claríssim favorit, no?
Ha estat molt superior, clar favorit, evidentment, perquè és un corredor que l'any passat va debutar a Paris-Roubaix i ho va fer molt bé, tot i que, bueno, estàvem bé de forma, però va tenir un petit incident en una curva i el Van der Poel va ser superior. Però és que ara el Pogacar de l'any passat no és el d'aquest any, ni mentalment ni físicament, perquè està fort, jo crec, en aquests dos aspectes. I a part està, o sigui, té un any més d'experiència aquí a cursa. L'única esperança que hi ha perquè hi hagi una mica de rivalitat és que les condicions, bueno, empitjorin i que els trams siguin una miqueta en fang, molts, bueno, difícils per ell i més fàcils per Van der Poel. Perquè l'estat de forma és que avui ha estat... És que no tinc un rival. O sigui, és que dius, és que aquest nano el diumenge vinent és que farà el mateix.
Per cert, clar, molts podrien pensar, home, només s'està corrent monuments, però és clar, fa 15 dies corria, recordem, i guanyava Milà-San Remo, i em sembla que són 3 setmanes abans de Milà-San Remo, crec que van ser 3 setmanes abans, Strade Bianche. Clar, són curses molt dures, eh? Compte. És veritat que no està fent Volta a Catalunya, altres proves, diguem-ne, fora del que és el calendari de monuments i grans clàssiques, però el desgast d'aquestes clàssiques, d'aquests monuments, és altíssim. Estem parlant de curses de 300 quilòmetres, com avui, 200 i escaig, per tant, proves dures i difícils de preparar.
Bueno, i ell sembla que ho faci fàcil, la preparació. De vegades la preparació, hi ha gent que necessita competir per preparar-se a ell. Ell no, ell es prepara molt bé a casa, té aquesta capacitat de gestionar l'estat de forma, la condició física, sobretot, gestionar-la avui dia amb això que has mencionat, no? Recuperar aquests esforços i a la vegada ser capaç d'entrenar per arribar a la següent prova, això amb una condició bona. Bueno, ell té l'objectiu de moment, de centrar-se en aquests monuments, en curses d'un dia, i jo crec que quan arribi l'aproximació del Tour de França, aquesta preparació canviarà, correrà altres proves, evidentment, però ara li surt bé, sap com fer-ho i és que no necessita estar millor. O sigui, mantenir l'estat que té ja ho té fàcil.
I no creus que això el desgasti, aquest calendari que està fent de cara al Tour de França?
No, això no, es va qüestionar ja l'any passat, perquè va fer el mateix i es va veure que res de res. O sigui, ell desgast, però si és que corre poc, el que passa és que si és veritat el que corre, ho corre molta intensitat i ho disputa molt, però també està molt de temps a casa. En fi, és que el desgast pot venir, tot venir de molts aspectes, eh? El desgast també estar fora de casa constantment també et desgasta, i bueno, jo crec que en aquest sentit això ja és una pregunta que ens ho fèiem l'any passat, hi havia gent que poder qüestionava de cara al Tour com li podia afectar, però va demostrar que de cap manera, que al contrari, o sigui que, vaja, no ho sé, jo és que no m'atreveixo a qüestionar quin put feble pot tenir. És que no, has de buscar altres factors, fora externs al Pogacar, perquè tot el que fa és que ho fa excel·lent, perfecte.
Doncs apunteu al calendari, eh? 19 d'abril, París-Roubaix, ho explicarem en directe aquí al Tot Gira, tindrem l'Isaac Vilac des del velòdrom de Roubaix, ho farem en directe.
Perdona, David, 12 d'abril, no 19.
12 d'abril, perdona, sí, mira, sí. Tens raó. Sí, sí, 12 d'abril, no pas 19 d'abril, és a dir, tot just la setmana que ve. Només tindré una setmana per descansar Pogacar i ja encara aquesta París-Roubaix. Joan Antoni, una abraçada. Gràcies, que vagi bé.
Igualment, gràcies, igualment.
A la primera divisió compta perquè el Celta dona la volta al marcador només 3 minuts. Ha marcat Moriba a l'1-1 i Adafer López acaba de marcar l'1-2 al camp del València. 15 de la segona part, guanya el Celta. València 1, Celta 2.
Una pausa i arriba el Mèlic. Parlarem del MIC.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per qui passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig, farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Tot gira amb David Clopés. El Malic del futbol. Amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Mèlic on Tour.
De 4 a 9 amb el David Clopés. El Tot Gira escoltem. Esperant que arribi el moment. Ja és aquí el Jordi Mèlic i la seva secció.
Futbol català al Tot Gira. Avui Mèlic on Tour. Avui en Jordi Mèlic trepitjant territori. Hola Mèlic, què tal? Per on pares? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Doncs mira, David, avui estem a tocar d'una estació de tren, fixa't.
Ah?
Que fa pinça entre el Gironès i el Baix Empordà. És aquella estació de tren que tota la gent que va a la Costa Brava, doncs s'atura aquí. Estem a Flaçà.
Flaçà, sí, si vas cap a la zona, diguem-ne, de l'Estartit, per exemple,
correcte,
no? Pares a Flaçà, no? Perquè és l'estació de Renfe que tens més a prop.
Sempre que vulguis venir amb tren, evidentment. Doncs aquí, al costat d'aquest camp, tenim una estació de tren. Aquí juga el club esportiu Flaçà.
Mm.
Flaçà és un municipi d'uns 1.200 habitants i aquest és un club que diríem que va sobrevivint als cops que va rebent, perquè el club es va fundar l'any 1947, el 2022 va tornar a l'activitat després d'un parell d'anys plens d'incertesa, i com et deia, estem en aquest camp bonic del municipal de Flaçà.
I per què has triat Flaçà avui?
Doncs mira, perquè des del 2022 intenta recuperar el terreny perdut amb una sòlida directiva encapçalada per una presidenta. Te'n recordes que ara fa poc, el 8 de març, parlàvem de presidentes? Doncs
sí,
aquí tenim una. Es diu Ana López, i que ha aconseguit aquesta junta directiva que el futbol torni, que el futbol arreli al municipi, i a més, enguany han perseguit com mai ser seu del MIC, i ho han aconseguit. I per primera vegada en tota la seva història, durant aquesta setmana passada, han acollit el torneig femení del MIC, que enguany arribava a la 24a edició. Hem de recordar que el MIC aquest any ha estrenat dues seus, Flaçà i Arbúcies, del teu bon amic Fel Feixedes, el club del Fel Feixedes. I per parlar de tot plegat avui, doncs ens acompanyen l'Anna López, la presidenta, i el secretari, coordinador i entrenador del club i antic jugador, en Sergi Casademont. Els dos els saludem. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I la primera pregunta, David, és òbvia, no? Com ha estat aquesta setmana novedosa de Mic? Que el Mic, doncs, Sergi, porta molta feina, això està claríssim.
Hola, bona tarda. Sí, ha sigut una setmana plena d'emocions. Hem pogut gaudir del Mic a Flaçà. Després de perseguir-lo durant 2 anys, ho hem aconseguit. I han sigut uns dies, doncs, que el poble no es parlava de res més, només del Mic. Tots els nens, tots els pares i tota la gent del poble ha pogut gaudir de futbol aquí a Flaçà, d'un futbol amb uns clubs com el València, com la selecció d'Andorra, i que ha omplert el camp de molta gent i ens ha fet gaudir d'uns bons partits de futbol.
Aquí, per tant, el que heu fet aquí a Flaçà és el torneig femení d'aquest Mic. Què suposa pel poble i què ha suposat per vosaltres com a club, presidenta, ser seu del Mic?
A veure, ha representat, pues, molta il·lusió. Hem aconseguit posar el nostre poble a la llarga llista del Mic. Això suposa per nosaltres un gran orgull i, sincerament, estem supercontents.
Haig de dir, David, que el Mic el persegueixen des de fa molts anys.
Ah, això no va dir, clar. No, no deu ser fàcil aconseguir-ho.
I aquí en Sergi ha fet una tasca increïble. Quan vam posar l'himne del Flaçà, vaig parlar amb el Sergi i em va dir «Escolta, que volem fer el Mic, que volem fer el Mic». Vaig pensar, a veure si ho aconsegueixen, i dit i fet. No sé què has fet per portar el Mic aquí, Sergi.
Ho hem lluitat molt, però al final ho hem aconseguit. Ha costat una mica, però al final hem pogut portar el Mic a Flaçà, que ens ha omplert de moltes emocions.
Però què has hagut de fer? Què has hagut de fer per portar el Mic aquí?
Bueno, picar molta pedra.
Perquè hi heu jugat molts partits? S'han jugat molts partits aquests dies aquí a Flaçà?
Molts. Tota la categoria femení s'ha disputat íntegrament a Flaçà.
Íntegrament,
la final. Íntegrament, sí. Categoria sub-16. Hi han pogut venir equips com el València i equips d'Alemanya també, i equips de per aquí a prop, el Sant Hilari, el Breda i el Gironda també.
I això ha provocat, per dir d'alguna manera, que Flaçà recuperi, doncs, aquesta tradició futbolística que s'havia perdut una mica, no? Veu viure un moment de crisi i aquí és on entra l'Anna. L'Anna un dia estava a casa i, clar, té fills, un fill juga, aquí no jugava mai nada, i l'Anna va dir, m'haig de fer presidenta. Això s'explica d'aquesta manera o hi ha més coses aquí al mig, Anna?
Bueno, bàsicament podríem dir això. Vam passar d'una incertesa total de si seguiria el futbol, s'havia de posar algú al capdavant, i ens hi van posar 3 pares. Mm-hmm. Entre un d'ells era jo. El meu motiu principal va ser perquè el meu fill jugava al club. I dius, no podíem perdre aquestes instal·lacions tan magnífiques com tenim aquí al poble. I va ser un repte.
Però quan entres al club, què hi ha?
Què hi ha, pues...
Res.
Res. Vam començar amb 2 equips, o sigui, vam començar del res. I hem construït, han sigut 4 anys llargs, però molt profitosos.
I a tu no t'agradava el futbol?
No, realment.
Gens?
No, gens. Ha sigut un repte personal molt gran.
Però sabies el que era un penal, un fora de joc?
No, 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 he fet un màster.
Carai, de veritat m'ho dius, Anna? És a dir, tu quan agafes el club i et fas presidenta, el futbol no era un esport que et cridés l'atenció?
No, gens ni mica.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Gens ni mica.
I ara podríem dir que, evidentment, és part de la teva feina i no sé si també disfrutes de veure partits de futbol, del Flaçà, o és una cosa que t'agrada més el que és l'organització i la direcció del club i la part esportiva no t'interessa tant.
No, sí, estic implicada amb tot. Sí, amb tot. Entenc, o sigui, ara sé el que és un fora de joc, que tampoc ho sabia, o sigui, no en tenia ni idea, i sí, disfruto. Penseu que a mi no t'està el futbol a la tele, algo que no era impensable.
Carai,
a la meva
tu,
vida.
No, però està molt bé, això.
Però aquí, jo crec que aquí hi ha una figura molt clau, sí, que és la persona que tens al costat, perquè en Sergi havia estat exjugador del Flaçà, tot i que és molt jove, 24. Sí. Ell havia jugat de petit aquí, entrenador, la gent se l'estimava molt. Quan tu aterres, Anna, el Sergi no hi era, i un ocellet et diu, què et diu? Truca al Sergi, no?
Sí, correcte. Quan jo vaig començar, en Sergi no formava part de l'organització. El segon any d'estar aquí el vam anar a buscar, perquè era una peça imprescindible al club. O sigui, és del poble, com porta l'escut al pit, ho sent, ho viu, i ha sigut una peça fonamental en aquesta organització. I no ens n'arrepentim gens ni mica d'haver-lo anat a buscar.
Quants equips teniu ara mateix?
6.
6 equips. I tots masculins o n'hi ha algun de femení?
Tots masculins.
D'acord. Ho dic perquè ara que heu portat precisament aquest torneig del Mic de futbol femení, no sé si us plantegeu també d'obrir les portes al futbol femení aquí a Flaçà o no hi ha prou demanda al poble.
Això millor tu contestarà en Sergi.
Home, per això el tenim, no?, de director esportiu, no?
Bueno, has de pensar que això és un poble molt petit, de 1.100 habitants, com ha dit, i és difícil poder fer un equip femení. però sí que ens faria il·lusió poder-lo tenir. Ja que hem pogut tenir la seu del MIC aquí femení, ens faria molta il·lusió.
Sergi, van haver de trucar-te i primer va ser una mica reticent. I mira que tu ets de Flaçà i el que diu la presidenta, tens l'escut al pit, però et va costar, tornar?
Em va costar una mica, sí.
Per què?
Bueno, estava un altre club més gran i em va costar fer el pas, però sí que el grup de juvenils que havia aquí jugant aquí a Flaçà m'han demanat que tornés, perquè em coneixen bé i saben que si m'hi poso les coses funcionaran. I així va ser, em van convèncer i va costar una mica, però torno a ser aquí ara.
No sé si vas marxar una mica amb el cor trencat i al final, home, ser de Flaçà també és un orgull, no?, que et truquin per dir, ei, torna, no? És una mica restablir la relació amb el club de la teva vida, no?
Sí, correcte. Quan vaig marxar, doncs, bueno, marxes de casa, marxes del poble i costa, i si és veritat que quan tornes aquí, doncs, quan guanyes partits i quan els perds és molt diferent. Mm-hmm. Sents realment el que és el poble.
El sènior masculí, el primer equip, a quina categoria el teniu?
Quarta catalana.
Quarta catalana, d'acord. I quin és l'objectiu d'aquesta temporada?
Bueno, aquesta temporada hem començat aquest any amb molts juvenils i la veritat és que, bueno, ha costat una mica al principi, però sí que d'aquesta temporada que ve volem intentar quedar el més amunt possible.
I aquesta temporada com aneu ara mateix a la Lliga?
Bueno, mitja taula.
Mitja taula, bueno, bé.
Mitja taula cap avall, eh?
Sí.
Mitja taula cap avall, què passa? Home, no partís tant, David, home.
No, home, no. Dic, home, si diu precisament que ara estan començant amb gent molt jove, doncs pas a pas, pas a pas.
En Sergi era central, d'aquells que quan passava la bola no passava el jugador, però el tema és, no t'agradaria tornar a jugar?
La veritat és que no. Estic molt bé des de la banqueta.
T'agrada veure...
En perspectiva.
En perspectiva, molt bé, molt bé. Escolta'm, estan treballant molt bé la base, és a dir, la base dels més petits és la base que sustenta ara mateix el Flaçà. Clar, la idea és que l'any que ve es pugui fer un infantil i després un cadet i després un juvenil. Diríem que aquest és el futur que espereu. Factible, no?, perquè teniu una base ara molt consolidada de nanos petits.
Sí, correcte. L'objectiu clar del club i de tota la junta directiva és tornar a tenir totes les categories i poder tornar a gaudir de moltes hores de futbol al camp.
Ara fa uns dies, Mèlic, recordo que aquí al Tot Gira, el 8 de març, el Dia de la Dona, doncs vam explicar aquesta dada, que el futbol català, quina era la xifra? Quantes dones presidentes hi ha ara mateix?
Mira, tenim 1.615 clubs a Catalunya de futbol sala i de futbol, i 124, aproximadament, perquè sempre hi ha algun canvi, són dones presidentes, eh? Sí. Per tant, és un 8%.
No arriba al 10%.
Tenim,
sí.
En aquest 8% hi tenim l'Anna.
L'Anna, que és presidenta del Flaçà. Anna, el futbol encara és un món d'homes? Costa obrir-se pas una dona al món del futbol?
Oh, i tant que sí. És masculí total. Les dones, tot i que les es volen integrar, costa molt. Però, bueno, aquí som. I unides podrem.
Caram. El que sí que és cert és que el futbol femení sí que ha augmentat en quant a jugadores, però costa potser tenir poder, no? No sé si és perquè o no voleu o perquè no se us deixa. Com ho veus, això? Perquè tu ets presidenta, tu has volgut ser... Bueno, has estat presidenta perquè t'has vist obligada, no? Però jo crec que es pot tirar endavant, això, no?
Oh, i tant. És empoderament i endavant. O sigui, jo, des del meu punt de vista, és tan vàlid un home com una dona.
Mm-hmm. El teu dia a dia ha canviat per ser presidenta?
No. No, ni gens ni mica. Tinc més feina de la que tenia.
Ah,
però...
això segur, això
no,
segur.
Però no.
I relació amb altres presidents i altres clubs?
No tinc opció perquè no tinc temps. Tinc dos fills i el dia a dia és dur.
Però tu, Anna, ets de les que va veure tots els partits del primer equip i ets sempre quan jugueu a casa.
Quan juguen a casa sempre hi soc.
Molt bé.
I és a tot arreu, perquè aquell dia que vaig venir a veure una mica d'amic, estaves al bar aquí treballant com la que més, eh? Això és increïble. Suposo que tenir l'equip doncs arrelat és molt important, eh? Envoltar-te de bona gent.
Correcte, és fer equip entre tots i s'ha de donar un cop de mà allà on calgui.
Mm-hmm. David, el 25 d'octubre van posar l'himne del Flaçà.
Ho
ja et dic,
recordo,
va ser una
sí.
anècdota. Va ser una anècdota perquè vam entrar al camp del Flaçà. Tu saps que m'agrada molt anar pels mons de Catalunya. Entro al camp del Flaçà. Hem de recordar que el camp del Flaçà fa uns anys era de sorra. Era un camp una mica tètric, tot s'ha de dir. Ara és un camp meravellós, amb gespa, amb marcador, és
gespa
molt maco.
Gespa artificial?
Gespa artificial. I vaig conèixer el Sergi, i el Sergi em va dir, sí, farem el mic. Jo me'l vaig mirar, dic, bé, ja ho veurem. Has fet el mic i em va passar l'himne. Si et sembla, abans de presentar l'himne d'aquesta setmana, escoltem un trosset de l'himne del Flaçà, que el van presentar el 25 d'octubre, que l'autor és en Pau Blanco Casamajor, fa referència a la tornada, doncs, a aquesta estació de tren emblemàtica. Va, l'escoltem, un trosset.
Entre la brisa de Girona i el vent gastat de l'Empordà.
Ara, ara.
Xiulets de tren allà a la vora. No hi ha cap dubte, és el flaçat.
Oh, m'agrada molt això del vent gastat de l'Empordà, eh? Els xiulets de tren allà a la vora. Clar, això és el que identifico una mica, presidenta, el que és el poble de Flaçà.
Correcte. Ho identifica totalment.
I l'estació de tren, eh? És que està aquí darrere, eh? Està darrere del camp, l'estació de tren. És el dia que jugueu Champions, tots vindran aquí amb el tren. Bé, no sé si podran venir amb la Renfe, eh?
Molt bé, doncs...
Arribaran tard.
Presidenta i Ana López i el coordinador, el secretari i entrenador i antic jugador del Flaçà, el Sergi Casademont, moltíssimes gràcies i, sobretot, l'enhorabona per haver fet possible que el MIC vingui aquí. Sempre ho diem, el Mèlic sempre ho diu, no és fàcil ser seu del MIC, cada vegada n'hi ha més, però, és clar, aquí hi ha tota una feina d'espatxos que s'ha de fer i, òbviament, per la població ha estat molt i molt positiu tenir totes aquestes jugadores jugant aquests dies al torneig del MIC. Que hi hagi molta sort i a repetir-ho l'any que ve. Entenc que això ha arribat per quedar-se, no, Sergi?
Sí, correcte. Esperem que l'any que ve puguem tornar a venir. I abans de despedir-nos, volem agrair a tots els col·laboradors, a tota la junta directiva i a tots els voluntaris del MIC per poder fer possible tot el futbol que ha hagut aquests dies aquí a Flaçà.
Molt bé, doncs l'enhorabona per la feina feta.
Sí, i un incís més, sí. I no volem deixar passar l'ocasió de dir que tot això ha sigut possible perquè anem de la mà de l'Ajuntament, del nostre alcalde Joan Adroer, que ens ha apoyat en tot moment i confia plenament en nosaltres. Gràcies a tothom per la confiança que han tingut en nosaltres.
Sempre és important que els ajuntaments... I això
i
sembla que sigui fàcil, però no sempre passa.
No.
I n'hem explicat unes quantes d'aquestes històries, que els ajuntaments de les poblacions vagin de la mà amb els clubs de futbol de cada poble. A tots dos, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Vagi bé.
Curs d'himnes del futbol català. Onzena edició.
I vinga, Meli, per rematar presentarem l'himne candidat del pròxim mes, perquè ja hem obert mes d'abril, per tant serà el primer himne candidat del mes d'abril, però compte, després, un cop l'haguem presentat, anunciarem quin ha estat l'himne més votat del mes de març i que, per tant, és el guanyador del mes de març i passa a la gran final. Avui, quin himne presentem?
El 329, ens quedem molt a propet d'aquí, el Baix Empordà, l'Associació Esportiva Sauleda de Palafrugell, com dèiem, a la comarca del Baix Empordà, fundat l'any 1983 i presidit per en Joan Castillejo, que des d'aquí el saludem. Un amateur a la tercera catalana, només té un amateur. L'himne és del 10 de novembre de 2018. Es va estrenar precisament en un derbi en el camp de Gregal contra el Palafrugell, és a dir, l'equip del poble contra l'equip de la barriada. L'autor és el músic local del barri, en Queco Domènech, que, per cert, fa poc va fer... Ja vam escoltar l'himne del Mont-ras. Dura 2 minuts i 30 segons. A mi la primera estrofa m'encanta molt. Té 3 estrofes i una tornada. Però és que hi ha una paraula que m'encanta, que és pilota vella. Escoltem l'inici.
Des de ben petits, amb aquella pilota vella, tot el dia al carrer, somiant en ser tots una estrella.
Això de la pilota vella em recorda aquelles pilotes del Kubala, que
sí,
són de roba.
Les pilotes de drap, exacte.
Correcte. Després diu, de família humil, disposats a l'esforç, i en aquest partit sempre donem tot. I després hi ha una tornada on, evidentment, s'enfatitza el valor del Sauleda. Som-hi.
Tots junts en peu de guerra, l'escut i la bandera.
En Queco canta força bé, hi ha una estrofa que dibufa el vent de Gregal, jugant al camp del Gregal, un diumenge al matí, ja tremola el camp, els nostres estan aquí, i l'himne acaba amb la finalització de la tornada. Som-hi!
Molt bé, doncs l'himne de l'Associació Esportiva Sauleda de Palafrugell, el Sauleda, primer candidat a millor himne del mes d'abril. I ara ens posem seriosos perquè la nostra audiència ha tingut tota una setmana per votar entre els tres candidats com a millor himne del mes de març. Han tingut tota una setmana per escoltar-los i votar a través de la nostra pàgina d'himnes, catradio.cat/himnesfutbol, on us recordo, podeu no només escoltar aquests himnes, sinó tots els que han passat pel programa, en aquell mapa interactiu que és una joia del futbol català, la fonoteca dels himnes del futbol català. A veure, Mèlic, recordem que teníem tres candidats.
El Vilablareig, el Martinenc i la Fundació Futbol L'Hospitalet.
Digue'm, com sempre, percentatges. Com han anat els percentatges de les votacions?
Hi ha hagut un frec-a-frec per ser primers, 52% i 46%, al marge molt poquet,
Déu-n'hi-do,
mentre que un club només ha tret el 2%.
El 2%. Qui s'ha quedat fora de la final amb un 2% dels vots?
La Fundació Futbol L'Hospitalet, que ha tret un 2%.
Per tant, això 2%. Queda entre Vilablareig i Martinenc.
Correcte.
Aquella història que ens explicava ara fa unes setmanes del Martinenc, que van crear l'himne allò de manera col·lectiva. Molt
correcte.
Bé, doncs, una mica més del 50%, quin ha estat l'himne més votat i, per tant, és el guanyador del mes de març i passa a la gran final.
Amb el 52%, Futbol Club Vilablareig.
Futbol Club Vilablareig, el sentiment